Són les 11. El 9 de desembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, li hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
L'accés a un habitatge digne és la gran quimera dels nostres dies. Hi ha, però, tota una generació que, en bona part, té aquest problema resolt. Parlo d'avis i d'àvies, que tenen un pis de propietat. Però en molts d'aquests casos, el que no tenen són diners per intentar gaudir una mica del seu temps lliure o simplement per sobreviure en bones condicions. I aquí és on entra en joc una figura de la qual cada vegada ens sentim a dir més coses, que és la hipoteca inversa. És a dir, a canvi de diners, cada mes, vendre la casa a algú que en gaudirà un cop els avis morin. És una bona solució o un perill, aquest model? De seguida en parlarem amb gent que en sap força més que jo. La rivalitat esportiva diuen que és sana, suposo que és així de vegades. El cas és que quan pensem en rivals acostumen a visualitzar dos equips diferents o esportistes que vesteixen samarretes de dos clubs ben diferenciats. Però avui la Marta Bosch, a partir d'un fet que ha passat aquest cap de setmana, ens vol parlar de rivals dintre del mateix equip. I ja tinc aquí la meva esquerra, l'oient misteriosa d'avui. Té una vida tan intensa, fa tantes coses, que no sé ni per on començar la nostra conversa. Bé, sí que sé per on la començarem, perquè li farem aquella pregunta de si ha après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit. Però després ja es veurà de què parlarem. Dono una pista per als oients més vius. Podríem dir d'ella que és la primera estrella d'aquesta nit. Sí, ho teniu, no, no passa res. Abans de la mitjanit se sabrà tot. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada oferim el nostre servei de concentrat, el servei públic concentrat de resumir les notícies, el més important de tota la jornada, en 5 minuts. Avui amb la Marta Cristià. Bona nit, Marta.
Bona nit, Manel.
Les forces que han derrocat Bashar al-Assad ja preparen el nou govern de transició a Síria, un traspàs de poder que asseguren que volen pacífic.
Al capdavant hi haurà Mohamed al-Bashir, president fins ara d'una província del nord, controlada els últims anys pels rebels islamistes. I al-Bashir i el cap de les milícies islamistes que van prendre a Damasc ja s'han trobat amb el primer ministre sortint, que ha anunciat que atorgaran l'amnistia a tots els soldats reclutats de l'exèrcit al-Assad. Segons la televisió siriana, a Damasc, on no hi ha resistència a les noves autoritats, la situació és de relativa calma, però hi ha més tensió en altres punts del país. A la ciutat de Deir ez-Zor, per exemple, han mort almenys 10 civils i una vintena han resultat ferits per trets de milicians kurds. A més, segons ha explicat fa poca estona el fotoperiodista Ricard García Vilanova, que es troba al Kurdistan, al nord de Síria, prop de la frontera amb Turquia, en aquests moments hi ha nous bombardejos.
I és la primera vegada que veig un bombardeig, i sobretot d'aquesta magnitud. De fet, el que volem fer és anar cap allà i veure, intentar, perquè segueixen bombardejant, intentar arribar al màxim possible a prop i veure què està passant, no? Perquè sobretot estem veient que pel tipus d'explosions i tot són bombes aèries.
Israel està aprofitant la situació per destruir els arsenals d'armes i bases militars sirianes a diversos punts del país àrab i reforçar la seva posició als alts del Golan, una situació que també està tenint efecte sobre el gran nombre de refugiats sirians que viuen a Europa.
Alemanya, el Regne Unit, Noruega, Dinamarca, Suècia i Àustria han anunciat la suspensió de la tramitació de peticions d'asil que afecten refugiats sirians. I Viena va més enllà i està preparant un programa de repatriació i deportació. França també estudia aquesta mesura. Espanya, en canvi, diu que analitzarà cada cas de manera individual. Sobre això hem pogut parlar amb Gabriel Gabriel Garrum, investigador de la Universitat Pompeu Fabra, en temes de relacions internacionals.
Per fi, molts sirians que feia molt que no tornaven al seu país, que feia molt que no veien a la seva família, que no podien tornar a casa seva, ara ho podran fer. Després hi ha l'altra part, i jo crec que aquí alguns països de la Unió Europea estan actuant amb un cinisme altíssim. Per tant, òbviament, aquí se'ls obre una escletxa molt evident de dir, d'acord, el dictador és fora, Síria, per tant, ja no és un país insegur, ja no és un país amb guerra, que tornin a casa seva.
Els pescadors del litoral mediterrani es queden a terra. Avui ja ho han fet i demà tampoc no sortiran a la mar.
Protesten contra el pla europeu que preveu una dràstica retallada de les captures i això provocaria que poguessin sortir a pescar molts pocs dies a l'any. Ja fa molt de temps que els pescadors catalans s'autoregulen i treballen amb restriccions i fan vedes. Ara la quota que proposa Brussel·les suposa que la flota d'arrossegament només podrà treballar uns 28 dies en tot l'any. Aquest any, perquè ens fem una idea, han treballat un centenar. Aquesta quota acabarà amb el sector. Ho tenen molt clar persones com Francesc Benages de la confraria de Palamós.
Ja és com si haguessin dit, es prohibeix l'arrossegament aquí al Mediterrà, perquè en 28 dies, ja us asseguro jo que ara per ara, aquí a Catalunya i tant, no hi ha cap barco que en 28 dies pugui mantenir-se. Ni cap barco ni cap cofreria, perquè clar, les cofreries també tenim el 60% de captures són d'arrossegament.
Rebuig de la Moncloa a la pretensió de Carles Puigdemont que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés.
Després de fer un balanç molt negatiu del primer any de negociacions amb el PSOE, Puigdemont, des de Brussel·les, ha emplaçat el president espanyol a posar a prova l'estabilitat parlamentària del seu govern. Segons Puigdemont, la falta d'oficialitat del català a la Unió Europea o l'aplicació de la llei d'amnistia demostren falta de compromís i assegura que això complica les futures negociacions.
I fins i tot encara que hagués superat la qüestió de confiança, com podem negociar uns pressupostos amb uns incomplidors? No ens mereixen. No se l'han guanyat, aquesta confiança.
Prop de 3.000 parelles a Catalunya necessiten accedir a un tractament de reproducció assistida a la sanitat pública, però s'han d'esperar, de mitjana, més d'un any per ser ateses.
Tot i que la xifra s'ha reduït, l'Hospital Clínic ha inaugurat un nou laboratori pioner per anar agilitzar encara més els tractaments. Maria Costa.
Amb els equips d'última generació confien oferir més eficiència a les parelles que busquen un embaràs. Ho explica la doctora Dolors Manau, que és cap de reproducció humana del Clínic.
Realment la llista d'espera que ja l'hem reduït a més de la meitat. Tenim una llista d'espera d'uns 7-8 mesos per una fecundació in vitro normal, va venir quan des del departament se'ns han donat més cicles concertats. Això és així, d'acord? Si a més som més eficients, òbviament hem de repetir menys cicles per parella, clar que sí que les cursarem encara més i permetrem que més parelles, més dones, puguin entrar.
A més, el disseny dels espais del nou laboratori ha millorat la seguretat i privacitat dels pacients. A Catalunya hi ha un 20% de parelles que no poden tenir fills i Espanya és el país d'Europa amb la taxa de natalitat més baixa. Per poder accedir a un procés de reproducció assistida en un centre públic, la dona no pot superar els 41 anys i ha de fer com a mínim un any que intenta un embaràs sense èxit.
I a Lleida creix la preocupació entre els veïns que viuen en cases disseminades de l'Horta, la corona rural que envolta la ciutat, pel repunt de robatoris en aquesta zona durant el pont.
Ara, a més, hi ha hagut assalts en què els lladres han calat foc als immobles abans de marxar. S'investiguen dos casos que es van denunciar dissabte a la nit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
En concret, haurien passat en poca estona de diferència dissabte entre 11:15 i 11:45 a les partides del camí de Montcada i Gualda, molt pròximes, quan no hi havia ningú dins dels habitatges. Fa un mes ja n'hi va haver una altra casa a l'Horta. Marc Vives, president de l'Associació de Veïns de la Partida de Montcada.
No sé si ho fan per no deixar rastre o... no ho sé. Però és molt indignant, no? Ja, a part de robar-te que et facin això, no ho sé, la gent... pues està preocupada.
L'Horta de Lleida té unes 19.000 hectàrees.
I aquest vespre hem conegut la mort de l'escriptor i periodista mallorquí Guillem Frontera.
Frontera, que tenia 79 anys, està considerat un dels grans autors de la literatura catalana de la segona meitat del segle XX a les Balears i també va ser un gran dinamitzador cultural. Així n'ha parlat Antoni Mir, director de la Fundació Francesc de Borja Moll i expresident de l'obra Cultural Balear.
Ens ha deixat un clàssic, un referent indiscutible de la literatura en català feta des de les Balears. Un creador i un retratista crític de Mallorca i de la cultura feta a Mallorca.
I també hem de lamentar la mort de Montserrat Biosca, una de les personalitats més compromeses amb el país i la llengua des de la Catalunya Nord, denominació que va contribuir a popularitzar.
Moltes gràcies, Marta.
Bona nit.
Hem fet una repassada general, excepte el món dels esports, que això li deixem al David Ubach. Bona nit.
Bona nit.
L'Espanyol, que continua ancorat al pou de la classificació de primera i no hi ha manera que aixequi el cap, eh?
I ara fa pocs minuts acaba de perdre un nou partit l'equip blanquiblau, el que tancava la jornada 16 primera. Ha estat per la mínima el sempre complicat camp del Getafe. Getafe 1, Espanyol 0, ha estat el marcador final, amb un gol força matiner que ha marcat pels madrilenys Álvaro Rodríguez al minut 8 i que al cap i a la fi ha acabat decidint el partit. I és que l'Espanyol doncs ha firmat una actuació força inoperant, amb prou feina xutant a la porteria rival, i a més això contra un rival directe. Ara l'Espanyol és tercer per la cua amb 13 punts, a 2 de la salvació. Això sí, té un partit menys jugat, el que té pendent encara contra el València. El Getafe era un rival directe i ara s'enfila als 16 punts amb aquesta victòria. En acabat del partit, el defensa de l'Espanyol Cabrera ha analitzat així la derrota als micròfons de Movistar.
Bueno, creo que el partido estuvo muy disputado. Reñido creo que en todas las áreas y nada, al final ellos en una ocasión que no es la más clara consiguen rematar, nos hacen el gol y nosotros creo que teniendo ocasiones o remates menos complicados no lo pudimos hacer. Bueno, creo que en líneas generales competimos muy bien contra un equipo que compite muy muy bien, de los que mejor compiten en la liga.
I demà torna a la Lliga de Campions amb un partit d'alta volada per al Girona.
És el partit segur que els aficionats del Girona tenien marcat en vermell al calendari quan es va fer el sorteig. Girona-Liverpool, sisena jornada de les Champions, i per si l'ansietat del rival fos poca, el partit arriba carregat de, vaja, pressió entre cometes per al Girona, sí, perquè esgota les opcions d'optar alguns dels llocs de play-off. El Girona, que és el 30è a la classificació, a 3 punts d'aquests llocs de play-off que tanca el Madrid, precisament, que també jugarà demà, en parlarem. Però pel que fa a aquest Girona-Liverpool, el Liverpool és l'únic equip que ha guanyat els 5 partits fins ara a la Champions, per tant, n'és el líder. I Mitchell, el tècnic dels gironins, que no obstant això, veu possible, entre cometes, aconseguir el miracle.
Un equip que domina tots els concepts del joc, en atac, defensa, transició, són molt bons. Espero, estic tranquil, perquè és possible qualsevol cosa en el futbol. És el líder de la Premier, líder de la Champions, és un partit que hem de gaudir, competir a la nostra millor versió.
El Girona, que tindrà les baixes per lesió de Miovski, Sigankov i Angel Herrera, i com ara dèiem, també demà jugarà l'Atalanta Madrid amb els blancs contra les cordes. Són 24 anys, tanquen la zona que donaria accés a les eliminatòries. Acaba 25è, vol dir quedar eliminat de la Champions, la qual cosa seria una campanada. Queden però 3 partits encara. I el rival dels blancs, els italians, que són 5ens, encara no han perdut cap partit. El Barça jugarà dimecres al complicat camp del Borussia Dortmund. I relatiu al Barça, un apunt també. Aquest mig ja s'ha sortejat la ronda de 16ens de final de la Copa. El Barça ja és l'únic equip català en dansa després de l'eliminació dels altres 6 la setmana passada. I el Barça, que jugarà contra el Barbastre, que la setmana passada va eliminar l'Espanyol i que ja va ser rival blaugrana en aquesta mateixa eliminatòria la temporada passada, amb un 2-3 favorable a les hores dels de Xavi Hernández.
I avui, David, hem de tornar a parlar, malauradament, d'un altre presumpte cas d'agressions sexuals al món de l'esport.
Es tracta de la saltadora de triple salt gallega Ana Peleteiro, campiona d'Europa i, a més, medallista olímpica als Jocs de Tòquio del 2021. Doncs ella ha denunciat haver patit agressions sexuals i maltractament psicològic d'una de les seves exparelles, de la qual no n'ha donat el nom, això sí. Peleteiro sí que ha explicat que la despertava a les nits per tenir relacions amb ella sense el seu consentiment i, a més, assegura que ho va canviar tot sobre ella mateixa, la seva manera de vestir, el cabell, la relació amb la seva família, entre trets més destacats. L'esportista, a més, ha afegit que ho explica ara amb l'objectiu que pugui servir a altres noies perquè refusin una relació d'aquesta mena.
Molt bé, moltes gràcies, David. Demà t'esperem aquí de nou.
Molt bé, fins demà. Adéu-siau.
Ep, oient de Catalunya Ràdio. Sóc un senyor que fa ninots i els firmo com a cap. Escoltar Catalunya Ràdio està molt bé, però ara ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat uns ninots dibuixats a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-los. Tu pots donar veu als meus personatges. Si la teva frase m'agrada, un regalàs. T'enviem a casa la vinyeta que hem fet a mitges. Està bé, oi?
A la web del Catalunya Nit hi tens tots els detalls. Va, trenca-t'hi el cap i emporta't un regal únic.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Són pràcticament un quart de 12 de la nit. Aquest any, en aquest informatiu, parlem molt dels problemes per accedir a un habitatge digne i avui ens volem fixar en una altra perspectiva d'aquesta mateixa història, segurament d'una generació de persones que sí que tenen una vivenda en propietat, però el que els costa de vegades és mantenir una vida digna, és a dir, tenir una mica més de recursos, de diners, per poder fer alguna cosa més o simplement per sobreviure en condicions. I aquí és on ha entrat en joc una fórmula que ofereixen els bancs i de la qual cada vegada ens sentim a parlar més, que és la hipoteca inversa. Es diuen hipoteques inverses o de la renda vitalícia a canvi de la venda de la nua propietat, és a dir, vendre el pis però continuar-hi vivint a canvi de gaudir d'una mica més de diners cada mes. I per parlar-ne avui hem convidat l'Elisabet Ruiz Dotres, que és professora d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Benvinguda, Elisabet.
Hola, moltes gràcies.
I tinc també aquí al meu costat la Isabel Pons, que és coordinadora de Catalunya d'ADICAE, per tant, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances. Benvinguda també.
Bona nit.
Començarem per la professora, per la pregunta bàsica, però que a vegades són les complicades. Expliquem una mica què és això de la hipoteca inversa. I he dit jo abans unes quantes paraulotes, renda vitalícia i venda de la nua propietat. Com ho hem d'entendre tot plegat?
A veure, una hipoteca inversa, el que vol dir és que el banc, al final, el que ens està fent és un préstec tenint com a garantia la vivenda. Per tant, les persones que contracten aquest tipus d'hipoteca poden continuar visquent en aquesta vivenda i, a canvi, en lloc de ser ells, per la paraula hipoteca, podem entendre que nosaltres hem de pagar al banc. No, però en aquest cas, com que és inversa, ens pagarà al banc uns diners. Però això què vol dir? Que el banc ens està fent un préstec amb una garantia, que és la vivenda. En el moment en què aquesta hipoteca finalitzi o en el moment en què aquestes persones morin, aquí hi ha un deute que s'ha de solventar, que s'ha de, evidentment, retornar al banc. Llavors, qui ho retornarà al banc? Doncs, en aquest cas, els hereus que heredin aquesta propietat serien els que han de retornar aquest deute.
Si no, el pis se'l queda al banc. O hi ha uns compradors...
No, la propietat continua sent dels hereus, i en aquest cas els hereus el que poden fer és o bé es queden al pis o la vivenda i en aquest cas retornen la deute per una altra banda, o bé el que fan és vendre la vivenda i retornen el deute. Però en principi el banc no es queda aquesta vivenda. A no ser doncs, que hi hagi una negociació i es rehipotequi, i llavors sí que els hereus decideixin que per pagar aquest deute facin una hipoteca sobre aquesta vivenda. Llavors, en aquest cas, sí que, si no es pagués, el banc es quedaria la vivenda.
I podria haver-hi un comprador, és a dir, una persona a través del banc que digués, jo pago aquests diners que inversa, diguéssim, aquests diners inversos a la dona o l'home o la parella que necessita els diners, els hi vaig donant mensualment, però el pis serà per mi quan acabi. O això no existeix, aquesta fórmula?
No, això de moment ara no existeix. Podria passar, però hauria de ser una mica que hi hagués un acord contractual fora d'aquest circuit de l'entitat financera. El contracte per l'entitat financera com a hipoteca inversa funciona diferent, com he explicat abans.
Per tant, és sempre amb el banc. I quins guanys hi obtenen els bancs? És a dir, per què ofereixen aquesta solució?
Per començar, doncs, perquè hi cobraran uns interessos d'això. A part, hi hauran unes comissions i unes despeses de gestió que evidentment, doncs, els bancs viuen precisament d'això, com qualsevol altre préstec que puguin fer. Perquè els interessa, doncs, és un altre client, és una fórmula, doncs, que pot funcionar molt bé, sobretot a partir d'ara, doncs, perquè veurem que, mica en mica, les pensions no ens arribaran a final de mes, la gent que es vagi jubilant, doncs, en els propers anys, veurem que serà complicat. Per tant, els bancs, com sempre, faran diners d'això perquè amb ells els hi surt a compte, perquè, a més, sempre que calculen aquest tipus de productes, doncs el banc té molt clar que hi acaba sortint guanyant. En aquest cas, és molt millor que una hipoteca normal per una entitat financera, perquè amb una hipoteca normal, si no pagues, es queda amb la vivenda, però el valor de la vivenda és un valor que canvia amb els anys. Sí que hem vist que hi havia un moment en què van baixar, però, bueno, també hem vist que després canvia la tendència i els valors es tornen a recuperar. En aquest cas, és simplement un préstec que s'ha de retornar. Normalment el que fan és concedir doncs, un 50 o 60% del valor de la vivenda, amb el qual es cobreixen molt, perquè després els hereus, en els pitjors dels casos, què faran? vendre la vivenda si no poden fer front a aquest préstec. I, per tant, amb el preu de la vivenda, hauria de baixar moltíssim el preu de la vivenda, hauria de baixar un 50% perquè no poguessin retornar aquest préstec. I llavors el banc està cobert, de dir, jo faig un préstec, cobro uns interessos, cobro unes comissions, i a mi aquest préstec me'l retornaran.
Per tant, això és una cosa que anirem veient cada vegada més?
Jo penso que sí, que cada vegada, doncs, al final, serà una de les opcions per la gent, quan es jubili, doncs una alternativa que té. De fet, abans, quan ens esperàvem a fora amb l'Isabel, comentàvem, no?, quines alternatives pot tenir la gent. Ella m'havia comentat una alternativa de dir, bueno, doncs, el poden llogar, no? Estàvem comentant l'opció de llogar i anar a una residència. I dèiem, bueno, però als 65 anys, perquè això, una hipoteca inversa la pots demanar a partir dels 65 anys, és als 65 anys, les persones encara voldran viure dintre casa seva, no voldran anar a una residència. Per tant, això està en els últims anys de vida.
Ja, que per al·lusions ja entrem amb la senyora Pons, la representant de DICAE. Coneixen molts casos de persones que s'hagin acollit a aquest tipus de... d'hipoteques inverses?
Clar, és que nosaltres portem molt de temps parlant de la hipoteca inversa, però trobem que no és el producte financer que més s'està venent o que més s'està tractant per les persones grans. Doncs estem veient diferents fórmules, com ella deia, no?, una mica el que hem estat parlant, de com rentabilitzar aquesta propietat que té la persona gran, però no està sent per les hipoteques inverses, perquè, de fet, l'any 2023 realment es van signar 22 hipoteques inverses.
Això tot Catalunya, eh?
Això a tot Espanya.
A tot Espanya, 22, són molt poques.
És molt poc. Sí. Però sí que és un producte que ens dona la possibilitat de parlar de totes aquestes altres alternatives que es poden anar donant per rentabilitzar aquesta propietat i veure si realment quan una empresa o una entitat s'apropa a aquesta persona gran o arriba una informació o publicitat a una persona gran per treure rendiment d'aquesta propietat que tenen, realment aquestes persones són capaços d'entendre totes les conseqüències de cedir o de llogar o de vendre aquesta propietat per treure-li aquest rendiment. Clar. Això és el que des de l'associació ens preocupa. Doncs la figura de la hipoteca inversa ens ajuda a obrir altres canals, a poder parlar d'altres possibilitats.
Ara hi entrarem. Veig que vostè, per això, ve amb tot de tríptics, que hi posa hipoteca inversa. Això és el que vostès heu preparat per a les persones grans, o això ho entreguen als bancs? Quins tríptics porta?
Això nosaltres ho fem tríptics cada any, i aquest any hem renovat un que teníem d'hipoteca inversa. Doncs sí, això és el que nosaltres portem quan fem activitats a tot arreu.
I què aconselleu als usuaris?
Què aconsellem? Bueno, aviam, és un producte que, com parlàvem abans, la figura de la hipoteca inversa com a producte està molt regulat. Vull dir, per tant, té una regulació com a producte a l'hora de quina informació s'ha de donar, de quina informació conté el mateix contracte a la hipoteca inversa, amb el moment de fer la liquidació, com s'ha de fer, si hi ha problemes d'impagament, tot està regulat. Clar, si anem a altres figures, potser no tenim aquesta regulació.
Quines altres figures hi ha?
Doncs hi ha, ara s'està parlant molt d'un avançament de lloguer. És una persona gran que té necessitats. Ja estem parlant, doncs, el que ella deia, no?, que té necessitats d'anar-se a una residència i que amb la seva pensió no hi arriba. Les residències són molt cares i les pensions, que és aquest tema, no?, que quan arribem a grans, la pensió que puguem tenir no arribarem a poder pagar una residència. Doncs amb aquell, amb la pensió no arriba, doncs cedeixen aquesta propietat perquè una empresa X gestioni el lloguer i treguin un rendiment que pugui ajudar a complementar
el cost
de la residència. I, bueno, pot ser això, com, bueno, pot ser fórmules semblants. Quin diu una residència, doncs, pot estar relacionat amb altres coses. Però el tema que trobem és quin contracte serà el que es signarà aquí. I realment aquesta empresa, que és aquesta intermediària que parlàvem, no?
Sí.
Donarà tota la informació correcta, completa, aquesta persona sobre aquesta cessió que s'està fent de la seva vivenda, perquè tot això no estarà regulat per les normes de transparència i de contracte, de clàusules, per la normativa financera. Això estarà regulat per una altra cosa, però no per aquesta. Per tant, aquí podem trobar, bueno, que tot estigui bé i s'haurà de repassar, s'haurà de revisar, o que es donin situacions d'abusos o de clàusules que no estiguin correctament recollides o que puguin ser abusives.
Per la vostra experiència, les persones grans que tenen dificultats econòmiques però un pis en propietat, què els acostuma a passar? És a dir, són elles que van al banc i demanen ajuda o els bancs els hi passen els hi recomanen fes això o fes allò o intenten captar-los?
Encara les persones grans tenen molta confiança amb el banc. Per tant, hem de conscienciar, hem de dir a les persones grans que en aquest moment a les oficines no hi estan les persones de confiança que estaven abans. A l'oficina hi ha comercials, hi ha gestors, però no les persones que abans li assessoraven molt bé en funció del que necessitaven i del que era convenient per ells. Ara, normalment, quan més bé tens diners, et truquen per ajudar-te a col·locar aquests diners i no sempre en tota la informació que hauria de ser. Amb les hipoteques inverses és el que estava parlant. Vull dir, la informació està tan... O sigui, el control de com s'ha de comercialitzar està tan controlat que si realment detectessin que hi ha algun abús, és que l'entitat hauria de corregir-ho immediatament.
Per tant, amb la hipoteca inversa no hi veieu perills, eh?
Veiem perills amb el fet de que moltes vegades el que no entén una persona gran és que aquests diners que t'estan donant després els has de tornar amb interessos. I no és l'interès d'una hipoteca que demanes pel teu pis. És un interès al doble. Sí, amb una hipoteca pagues el 4, amb això pot ser el 8.
Sí, i a banda d'això, després també hi ha diferents tipus d'hipoteques inverses. I n'hi ha una que diuen hipoteca inversa amb renta vitalícia. Llavors, perquè, clar, en principi, si tu demanes una hipoteca inversa, és per un període de temps, no és, mira, fins que no hi sigui, fins que em mori. No, és perquè si es tassa per al 50%, 60% màxim del valor de la vivenda, ells fan una estimació i és, senyor, jo li puc pagar durant aquests anys. Passats aquests anys, jo ja m'he acostumat a viure amb aquest nivell de vida o amb aquests diners, i ara què passa, no? Llavors, és, no, jo la vull fins que em mori. Doncs és que si és fins que em mori, el banc concedeix el préstec per un import, i la resta s'ha de complementar amb una assegurança de renta vitalícia. Llavors, aquí ja estem pagant una asseguradora, que ja també seria un altre negoci del banc, perquè tots els bancs tenen asseguradora, no? I aquí ja col·loquem un altre producte. I aquí estem pagant unes primes i uns costos molt més elevats. Acostumen a ser costoses aquestes assegurances. Uh-huh. I això, moltes vegades, la gent gran no ho entén. I sobretot, el que comentava l'Isabel, no? Passa no només en les hipoteques inverses, és que passa amb molts productes financers, amb aquest aspecte de la confiança que encara hi ha amb les entitats financeres, quan no és més que un negoci més com qualsevol altra empresa. Doncs la banca és un intermediari entre prestar i dipositar diners, i ja està, i això s'ha d'entendre. Però a la gent gran li costa molt, i després la terminologia que hi pugui haver al darrere se'ls fa molt pesada, molt feixuga, i al final acaben signant coses, doncs, bueno, mira, doncs em donen aquests diners, més o menys ho he entès, però entenen moltes vegades la meitat del que se'ls ha explicat i diuen sí, 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 perquè per una banda doncs no volen reconèixer que no ho entenen, per altra els sembla que sí que ho estan entenent, necessiten els diners, es troben molt atrapats, hi ha molts factors que intervenen. No és la gran solució, perquè al final l'ideal seria, que també és el que comentaven, tenir una bona planificació financera molt abans, precisament per no haver de recórrer al préstec, perquè els interessos són molt més alts. Si tenim una bona planificació i estem estalviant de cara a la nostra jubilació, llavors quan ens jubilem tenim uns diners estalviats que ens han anat generant uns interessos, un rendiment, i que podem viure d'això i que podem compensar-ho amb la nostra pensió. I per tant hauríem de fer els deures molt abans per no trobar-nos amb que hem d'anar al banc a demanar un préstec. No deixa ser més de que anem al banc a demanar un préstec.
Clar. Els hereus hi tenen alguna cosa a dir o no?
els hereus, aquest tema també l'hem tocat abans. Clar, els hereus s'ho troben. El que comentàvem, home, el que jo recomanaria personalment és que els pares ho parlessin amb els fills perquè no es trobessin aquest regal i que abans serà davant propietats, ara probablement serà davant deutes. I això ho hem de veure des d'aquesta perspectiva, de dir, bueno, al final la propietat és dels propietaris.
És molt important que els pares posin al tanto del que estan fent els fills. Que pensin, que poden pensar perfectament que ells són els propietaris i que ells poden fer el que volen amb la seva casa, perquè per això s'ho han enganyat i ho han fet, però que, evidentment, són persones que estan desprotegides davant del banc i davant de qualsevol empresa que pugui orientar-los a algun producte que ells no coneixen i que van sortint, vull dir, amb altres noms, fórmules semblants a lo que ja hi havia, però, bueno, com paraules que engatusen, diguéssim així. Doncs que posin el coneixement dels seus fills del que volen fer i que els seus fills els hi puguin ajudar o aconsellar o orientar, que és molt bo tindre aquesta opinió. I als seus fills els hi diríem que quan acceptin les herències ho facin a efectes d'inventari, per veure si realment hi ha algun tipus de deute i que pels fills no pugui ser inassumible, que puguin veure el que hi ha abans d'acceptar l'herència.
Clar, hi ha vegades que no es pot ni heredar, no?, perquè la càrrega és tan alta que no es pot assumir.
Clar, i en aquests casos, el que, si no hi ha una bona informació, el que es pot trobar un hereu és que es trobi amb un deute de 150.000-180.000 euros si accepta l'herència i, bueno, el susto pues, és gran.
A aquesta hora de la nit tenim segur molts avis i àvies que estan allà al llitet amb la ràdio posada de fons. La recomanació quan van al banc, quines serien les recomanacions bàsiques? No firmar res allà, emportar-s'ho i mirar-s'ho bé. Què els hi recomanaríeu en general?
Això és el primer. Vull dir, la primera toma de contacte amb l'entitat és rebre informació, a ser possible. Bueno, ja és indiferent que sigui en paper o que sigui per correu electrònic, però que rebrin la informació completa i que se la puguin mirar tranquil·lament a casa, ells o amb els seus fills. Però que la primera toma de contacte amb l'entitat mai signin res. Un dels grans problemes que tenim en aquest moment és signar les tauletes, perquè si anem a les tauletes ens han dit, no, és que has de signar aquí perquè això és el contracte del que sigui. Vale, però estem signant un contracte, però aquest contracte, com el rebem? El rebem en paper? Si el volem en paper, l'hem de demanar. Potser ho rebem a la banca online, però entrem a la banca online amb la suficient freqüència per mirar aquest contracte, per repassar-ho, per veure si realment és això el que hem pactat i hem signat? Ho rebem per correu electrònic? L'entitat té les nostres dades, el nostre correu electrònic, per enviar-nos aquesta documentació per correu electrònic? Doncs hem de fer un bon seguiment d'aquests contractes que signem o d'aquests documents que signem a les tauletes electròniques. Perquè ens passa també molt a les persones grans que signen les tauletes i poden fer allà una signatura, dos o deu, i realment no són conscients de quins contractes estan signant.
Sí, sí, això ens passa a grans i no tan grans, una mica tots.
Sí, jo també recomanaria, sobretot, que és important llegir tota la informació i que l'hem d'entendre, que no es tracta de llegir-la i prou, hem d'entendre tot el que ens està dient i, sobretot, fixar-nos en el tipus d'interès que és el cost del diner, que això ens n'oblidem moltes vegades. Persones moltes vegades és, bueno, això quan em costa, no? I només miren, doncs, l'import que s'ha de pagar. S'ha de mirar quin és la TAE, que és el tipus d'interès anualitzat que inclou també les comissions. I, per tant, doncs, un ha de ser conscient de si està pagant un 4% o està pagant un 8% de TAE en aquell préstec o en aquell producte financer que estigui contractant. I és molt important que un s'ho pensi, que s'ho miri i que ho consulti amb aquelles persones que cregui, doncs, que poden ajudar a entendre-ho. Ja sigui, doncs, l'advocat o la gestoria o els fills, algú que el pugui entendre.
Doncs Elisabet Ruiz Dotres, professora d'Economia i Empresa de la UOC, i Isabel Pons, coordinadora de Catalunya d'ADICAE. Gràcies, perquè crec que estem ara tots una mica més protegits. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Catalunya Nit.
A vosaltres, com
gràcies sempre. A vosaltres.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Aquest cap de setmana el Mundial de Fórmula 1 ha baixat el taló amb la disputa del Gran Premi d'Abu Dhabi al circuit de Yas Marina. El títol de campió ja estava decidit, se l'havia endut setmanes abans el neerlandès Max Verstappen, però quedava per decidir el títol de constructors, també molt important, se'l disputaven McLaren i Ferrari. L'escuderia britànica ho tenia tot de cara, amb 28 punts d'avantatge sobre Ferrari, i es va acabar enduent el Mundial de Constructors. I pel que fa als dos pilots de Ferrari, Carlos Sainz i Charles Leclerc, aquest cop sí que es van comportar com a companys i no com a rivals, i això vol dir que no sempre és així. Marta Bosch, bona nit.
Bona nit, Manel. Tu ho has dit bé, eh?
Sí, no? Dic, parlem de rivals, tot i que són d'un mateix equip. Això ja d'entrada sí. És curiós, eh?
Sí, perquè ser company d'equip no t'implica que hagis de tenir una relació idíl·lica amb l'altre pilot, sobretot si, com és en aquest cas, hi ha en joc podis, triomf i fins i tot campionats, ja que guanyar-los, o guanyar en aquest cas el teu company, pot suposar que l'escuderia per la qual corres t'ofereixi millores en el teu monoplaça o en la teva moto, en el cas del Mundial de Motos, marcant així les diferències entre qui és el número 1 dins l'equip i qui és el segon. Tant Leclerc com Carlos Sainz sempre han dit, o han fet veure, que tenien bon rotllo, però el Gran Premi de Las Vegas va quedar clar que no era així.
I aquest Gran Premi de Las Vegas, què és el que va passar?
Doncs mira, Charles Leclerc estava lluitant pel subcampionat perquè el títol de campió ja estava en mans de Verstappen, i el Monegasc, que era considerat dins de McLaren el primer pilot d'equip. En la sortida de l'última parada a boxes, Leclerc va quedar una mica per davant de Carlos Sainz, però per molt poc. I a Leclerc l'equip li va dir, amb aquelles comunicacions via ràdio, que tranquil, que Carlos Sainz no l'atacaria, que evidentment, si ell estava lluitant pel subcampionat, que el seu company no li posaria la traveta. Doncs no va ser així. El madrileny no va fer cas de les ordres de l'equip i el va avançar. Evidentment, l'empipada de Charles Leclerc va ser monumental, van acabar tercer i quart respectivament, i aquí va ser on Leclerc va esclatar i va començar a insultar Sainz sense adonar-se'n que tenia la ràdio oberta, i llavors passen coses com aquesta.
We're fighting more. He's fighting more nice than me than the others. No estava content, entenc, Leclerc, eh?
Gens ni mica, clar, ni mica, evidentment.
I això, Sainz, el seu, en teoria, company d'equip, podia fer-ho? És a dir, podia dir, jo intento avançar-lo, o si l'equip et dona un ordre, l'has de seguir? Com va això?
Bé, en principi, si tu l'equip et dona un ordre, tu has de fer cas, però clar, aquí ja entra una mica l'orgull personal, no? Que si tu estàs fent millor que el teu company, ha de tocar molt els nassos que et diguin que frenis. I més, com era el cas de Carlos Sainz, quan saps que l'any que ve ja no correràs amb aquell equip. Carlos Sainz marxa la pròxima temporada a Williams i el seu lloc a Ferrari, ja està anunciat des de fa molt de temps, l'ocuparà un pilot que precisament bon rotllo no sol tenir amb els seus companys, sinó que li preguntin a Fernando Alonso, perquè estem parlant ni més ni menys de Lewis Hamilton.
És veritat, ells dos ja tenien mala relació també quan eren companys d'equip.
Sí, se'n va parlar moltíssim de la mala relació entre Fernando Alonso i Lewis Hamilton. A més, no ho amagaven gens, eh? Hi ha aquella frase que sempre diu que en Fórmula 1 el teu primer rival és el pilot que tens al teu costat al box, i en aquest cas va quedar més que evidenciat. Aquest va ser, com deia, un dels casos més sonats. El 2007... Després de diverses temporades, havent estat a l'ombra de Renault i Ferrari, McLaren-Mercedes llavors va decidir canviar la seva parella de pilots i va apostar pel que havia estat bicampió del món, Fernando Alonso, i per un jove debutant que es deia Lewis Hamilton. El britànic s'acabava de proclamar campió de la Fórmula 2, però era la nineta dels ulls de Ron Dennis, que era el director d'equip de McLaren. L'asturià, en principi, com que era dos cops campió del món, arribava a l'equip com a teòric líder, però en aquest cas l'escuderia, i també amb la pressió de Ron Dennis, que ara ho deia, no? que s'estimava especialment a Lewis Hamilton, doncs va decidir donar-los llibertat a tots dos, i la jugada, la veritat és que no els va sortir gens bé, perquè els dos eren excessivament competitius, van protagonitzar baralles a la pista, declaracions incendiàries, una denúncia de Hamilton contra Alonso que després acabaria amb una sanció a la graella de sortida. I el resultat quin va ser? Doncs que malgrat que els dos tenien el títol de campió del món a tocar, van acabar perdent el títol en l'última carrera i regalant-li, a més, a Kimi Raikkonen, que corria en Ferrari. Aquesta unió Alonso-Hamilton només va durar un any perquè Alonso va acabar tornant a Renault, l'equip amb qui s'havia currat dos cops campió del món. Va veure que allò no anava amb ell.
Sí, sí, hem d'anar al refranyer català. Allò de dos galls en un mateix galliner no canten bé.
No, 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 en trobem molts més exemples, la Fórmula 1, per exemple. A finals dels anys 80, també a McLaren, van viure una de les batalles internes més acarnissades entre dues llegendes de la Fórmula 1, que eren Ayrton Senna i Alain Prost. En aquell moment eren els grans dominadors de la competició. Van compartir equip només dos anys. El 1988, Ayrton Senna va ser campió del món i l'any següent s'hi va proclamar Alain Prost. En aquest cas, a McLaren li van sortir les coses bé en quant a títols. Però van ser dues temporades en què va haver-hi molts problemes dins l'equip. Van protagonitzar incidents en pista, amb accidents inclosos. I tot i que abans de les curses van acordar no atacar-se, en el cas de si era perillós o no avançar-se en segons quines corbes, després, quan era l'hora de la veritat i estaven allà sobre l'asfalt, doncs cap dels dos complia el que havien pactat prèviament. Fins al punt que van acabar dividint l'equip amb uns mecànics recolzant el pilot brasiler i els altres el francès. El 1989, quan Prost es va coronar campió, ja en va tenir prou, va fer les maletes i va marxar cap a Ferrari. Van acabar la temporada sense tenir cap tipus de relació, tot i que posteriorment van arreglar les seves diferències i quan va morir Senna l'any 1994, Prost va ser un dels que va portar el fèretre del brasiler.
Doncs sí, sort que ho van arreglar a temps.
Sí, ells van arreglar-ho a temps, perquè n'hi ha d'altres que no van tenir tanta sort. És el cas del canadenc Gilles Villeneuve i del francès Didier Pironi. Corrien a Ferrari, era l'any 82. Ferrari havia contractat també una parella per guanyar el Mundial, però tot es va torçar al Gran Premi de San Marino. Villeneuve, que liderava la cursa, va veure com el seu company ignorava les ordres d'equip de no avançar-lo en el tram final i Pironi es va endur la victòria. El canadec va considerar que li havia robat aquell triomf, es va enfadar tant que va prometre que mai més tornaria a dirigir-li la paraula, amb tan mala sort que ho va complir, perquè en el següent Gran Premi, el de Bèlgica, Villeneuve va morir en un tràgic accident.
Ostres, en aquesta ocasió, doncs, no ho van arreglar.
No ho van poder arreglar. No.
Molt interessant tot això que has explicat, i de fet m'ha fet pensar que en d'altres esports, per exemple, amb el ciclisme, veiem a vegades també quan en un equip algú està més en forma que el teòric líder, fins i tot dintre d'equips de futbol, de seleccions, de vegades hi ha rivalitat també entre la gent que porta la mateixa samarreta. Marta Bosch, moltíssimes gràcies. Fins
gràcies
aquí 15
a tu,
dies.
Manel.
Una abraçada.
Ens veiem. Una abraçada. Bona nit.
El primer dia de la setmana se'ns està acabant. Li queden 17 minuts. Però l'acabarem molt bé, perquè hem estat molt ben acompanyats tota la nit, aquí a la meva esquerra, des de les 10. I si estarà fins a la mitjanit, aquí hem tingut Nadia Golam, bona nit.
Bona nit.
Estem molt contents que avui ens hagis acompanyat aquí. De seguida parlarem de moltes coses, que tinc molta curiositat, per molts temes. Però d'entrada, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
I tant que sí, però és, per desgràcia, el que veig que els polítics, els poders, estan jugant amb nosaltres, amb els nostres sentiments, són monedes d'intercanvi de països poderosos, ara cap amunt, ara cap avall, i llavors que quan ara he sentit aquesta notícia que volen no acceptar els refugiats sirians, com si ara ja després de tants anys de guerra i massacre, ara sigui meravellós per tornar. I és molt trist, és molt trist.
Mm-hmm. Clar, tu aquest tipus de notícies et deuen... Tens més sensibilitat, suposo, que molta gent a l'hora de...
Moltíssim, perquè és que la gent no és com... No són conscients què significa viure en guerra, perquè avui la gent em preguntaven i ara què a Síria? I dic, perquè és molt diferent. Quan ha començat la revolució, les persones que han començat, i després, com ha acabat? Perquè al mig passat mort, moltes ferides psicològiques, que ara pot ser que aquelles persones que volien fer un canvi al seu país ara estiguin tornat bojos de tantes problemes que han tingut que no se recordin el seu objectiu principal.
Clar.
Saps? I dic, és que si no hagués estat tants anys de guerra i morts, llavors aquesta revolució ara estaria un bon final, però per mi la mort de tantes i tantes persones ningú pot tornar, i a més, tipus el mort que ha sigut, saps? Perquè tots som testimonis de morts molt violents,
sí,
a la vida, i que no paren encara, que estan bombardejant tot.
Clar. De vegades falta en general empatia. Ara parlaves dels poders, no?, que prenen decisions. També de vegades a la gent els costa posar-se la pell dels altres, dels que arriben, i ajuda de vegades tenir històries personals, particulars. Tu ho vas fer amb El secret del meu turbant. Tu vas, als 8 anys, vas haver-te de fer passar a Afganistan, al teu país, per un nen. Com va ser això?
Sí, bueno, en 8 anys em m'ha caigut una bomba.
Sí.
Llavors, vaig estar 2 anys a l'hospital. I en 10 anys he hagut de viure com un home a l'Afganistan, perquè com una dona no podia viure sota el règim de talibà, perquè ara també està al poder el règim talibà actual, però jo he viscut tot el règim talibà primer.
Clar. Tu decideixes posar-te el turbant perquè l'única manera d'intentar sobreviure i aconseguir les coses que tu et proposaves eren sent un nen, no una nena.
Clar, perquè la dona no tenia ninguna oportunitat de treballar, de sortir de casa, de poder ajudar la seva família. En el meu cas, doncs, jo no tenia un home, perquè el meu pare s'ha embogit a causa de guerra. Aquí, vosaltres, el nom meu post-traumàtic estrès, però el meu pare, l'home més sociable i més agradable de la nostra família, la més violent, la més agressiu, que s'ha convertit, encara està viu, però no podem comptar amb ell. Llavors, jo he hagut de ser home de casa, pare de família, per poder ajudar la meva família.
Clar. Com arribes a Catalunya?
Jo vaig arribar, gràcies a la Mònica Bernabé, a través de la seva ONG, vaig arribar per tractament mèdics. Llavors, aquí he tingut altres dificultats, perquè, clar, tot semblen flors i violes, arriben aquí i tot va bé, però a mi, pues, tot i mantenint les ferides de guerra a la meva pròpia cara, a la meva cos, pues, aquí no vaig estar acceptada com a refugiada. Jo no tinc estatut de refugiada, fins i tot el president de Generalitat de Catalunya van dir: avui tenim a nosaltres la refugiada afganesa, Nadia Ghulam, però si tu vegis els meus documents, jo no tinc estatut de refugiada. He hagut de viure sense papers 3 anys, sense ningú document, 5 anys sense permís de treball i 17 anys sense aconseguir nacionalitat espanyola, que al final, ara, avui porto 18 anys a viure a Catalunya, i l'any passat, pues, ho he aconseguit.
Tu ara tens una ONG també, que és Ponts per la Pau. Què feu a Ponts per la Pau?
Ponts per la Pau fem les coses que jo no vaig tenir l'oportunitat de fer en el meu país, de poder estudiar, poder aprendre. Llavors, i com jo, hi ha moltes nenes més, perquè jo fins als 16 anys vaig quedar analfabeta. Jo no vull que una nena afganesa, pues, el seu somni sigui un bolígraf, un paper, i que no tingui. I per això vaig fundar Ponts per la Pau el 2016, que representa que en aquell moment havia democràcia al país, que tothom podien fer el que volien, però tot és simbòlic, perquè no, per la població civil no havia aquesta oportunitat. Llavors estem oferint possibilitat d'educació i formació a les dones i nenes. I què passa? Que el 2021, quan el segon règim de talibà ha estat al poder, doncs ara, de 35 noies que jo tenia, ara tinc 550 dones i nenes al meu programa, i tenim escoles clandestines. Escoles de que ensenyem sense consentiment del govern. I llavors, una de les coses que avui he après, perquè es veu que a Terres de l'Ebre, cap a Tortosa, hi ha gent que diuen, a gent gran, diuen que anaven a escola i deien: vaig a cosir, a costura.
Uh-huh.
I això és el que fem a l'Afganistan. Pues tenim classes de costures, classes de que les dones van a classe de costura, i he creat fàbriques de costura, i quan van allà, pues tenim lectura, tenim totes les nostres classes normal, però en l'excusa de costura.
Això és de les coses més boniques que m'han explicat en aquests micròfons. Ara, com ho feu? És a dir, des d'aquí feu arribar material allà o mobilitzeu tot des d'allà? Com aconsegueixes tu moure els fils a l'Afganistan, tot i que els fils són bolígrafs?
Sí. La cosa és molt complicat, ¿vale? De tots els greus, jo sóc un criminal, perquè aquí, des d'aquí, enviar diners a l'Afganistan és un crim, perquè representa que tu ara a l'Afganistan no pots ajudar, perquè com si tots els afganesos siguéssim talibans, ¿vale? I a segon, allà, ajudar una dona és un crim. Llavors, jo dic, accepto aquests crims i segueixo amb el meu bolígraf i llibretes. Què faig? Pues, no podem enviar material, bolígrafs, llibretes, perquè no, és impossible que hi hagi una transacció de correus i tot això. Llavors envio cèntims. Envio cèntims a aquestes noies i dic, compreu llibretes, bolígrafs, teles, màquines de cosir, les coses que necessiteu, i nosaltres des d'aquí pues, estem guiant tot això, i sobretot jo, 24 hores estic connectada amb el meu país, elles m'envien tot el que fan, tot el que acusen. Llavors, per exemple, ara estem, perquè no sé si us heu enterat o no, la setmana passada pues, els talibans han decidit que ni els comadrones ni infermeres poden ser, poden estudiar, tancar tots els instituts que eren per les dones, i llavors això vol dir que les dones no tenen accés al metge, i sobretot la salut ginecològic, salut de la dona, pues, està en límit. Nosaltres pues, estem fent compreses reutilitzables, les mateixes dones, els hi comprem material, els hi informem, llavors quan un cop hem fet, comprem aquestes compreses i distribuïm entre la població més vulnerable, que són les dones que no tenen aquest diners per anar a comprar res. Llavors els hi ajudem perquè elles estiguin bé de salut, almenys.
Teniu programes a l'Afganistan, però també aquí a Catalunya. Quin tipus de programes feu aquí? Parlaves, per exemple, d'ajudar les persones que han patit aquest dol migratori, per exemple.
Sí, jo com a educadora social faig moltes coses. Una de les coses que a Badalona mateix tenim moltes professores voluntàries, que estic molt agraïda, que donen classes als nouvinguts o persones que pot ser que fa molt de temps que estan vivint aquí però que necessiten comunicar-se, integrar-se a la comunitat, doncs oferim aquest servei. I per altre costat, doncs, per totes les població que estan treballant en joves o migració i tot, per fer-los entendre una mica el dol immigratori. Faig tallers que moltes persones pensen que sortir del teu país, aquí ja has trobat tot, però és un dol que no es cura. Saps? Perquè hi ha pèrdues, diferents pèrdues. Ja sabem, cada dia perdem una persona a la nostra vida. Però quan tu veus que aquella persona s'ha mort i has despedit, ja s'ha acabat. Però el dol immigratori és algo que està viu, que aquest pèrdua és teva, que és cada dia. No veus la teva família, però saps que estan vius. Saps? No veus que els teus pares com s'estan envellint, saps? Però estan vius. Llavors, no pots veure que quins passos s'han fet, quins hospitals han anat, si hi ha persones immigrants que tenen la seva fill o filla allà. Per tu, com a pare, que important és que vegis que el teu fill ha fet el seu primer pas, ha dit la seva primera paraula, però hi ha mares que no poden veure això, hi ha pares que no poden veure això. Llavors, tot això és un dol constant que et menja per dins i t'afecta moltíssim. Llavors, jo intento explicar perquè la gent tingui empatia cap a aquest dol i que comprenguin la situació nostra, la nostra inquietud i tot això.
Algunes de les coses que feu valen diners, per exemple, enviar aquest material que deies a l'Afganistan, com us financeu o com us pot ajudar la gent?
A nivell finançament tenim moltes dificultats, perquè quan els talibans representa que han agafat poder a l'Afganistan i que la gent caien dels avions, jo rebia trucades de tot el Catalunya i de tot el món. Què podem fer? Et ofereixo un espai perquè aquests refugiats vinguin a viure i no sé què, no sé què, però s'ha acabat. S'ha acabat perquè
ara...
S'oblida, perquè quan sortim a la notícia i després ja tinc unes trucades perquè gent ajuda, però després...
Si ara algú que ens està escoltant volgués ajudar, què hauria de fer?
Entra en la pàgina web de Ponts per la Pau,
Ponts per la Pau.
I ja tenim la nostra... tota la número de compte i el que vulgui la gent. Jo sempre dic, no... l'ajuda no ha de ser obligatòria, el que et surti del cor. Llavors, tot això va directament, sense ningú intermediari, a mà d'aquestes dones que necessiten.
Doncs tant de bo que ho pugueu seguir fent. No sé si, per acabar ja, quan veus el que ha passat a Síria, que un règim que portava 50 anys i que semblava que estava ben assentat, amb ajuda exterior, etc., ha caigut en qüestió de dues setmanes, si penses que això és possible a l'Afganistan amb el règim dels talibans o ho veus molt impossible, una cosa així?
És que tot és possible davant de tantes poders, perquè jo he dit al principi que del que hi ha après és que la Rússia, quan volgut, pues, han anat contra Síria. Quan volgut, ha tingut donat benvingut al president de Síria. Llavors, és com hi ha sobre nosaltres hi ha uns poders que ho fan el que volen i és que no els importem. I ara mateix, una de les coses que vull dir, jo sé que no tenim molt de temps, que Estats Units està preparant uns guerrers els més violents del món perquè vagin a lluitar contra els talibans. Jo penso, per amor de Déu, Europa no sap això. Ara aquests sortiran com un arrois les persones que han matat el meu germà, les persones que han cremat la meva casa. Ara estan amb els seus fills i les famílies protegits pels governs i ara els enviaran perquè siguin el nostre president. I dic, no. Però, clar, la població civil no saben d'això. És que vull que sàpiguen, perquè aquell Bashar al-Assad, ara la seva família està segur. El president d'Ucraïna, que està demanant armes d'Europa, ara, quan passi el que passi a Ucraïna, ell té garantit que a la seva família no li passarà res. Però les famílies que estan morint al mig, ningú pregunta d'ells. Jo soc una de les famílies que no teníem res a veure en guerra. Érem una família que volíem viure en pau. I que el meu somni era, des de petita, les meves primeres paraules, Pau, però no hem viscut. Per tant, depèn dels poders i la població, tenim l'obligació d'escollir a qui votem, perquè aquestes persones no han de seguir més.
Nadia Gulam, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí al Catalunya Nit, des de les 10
gràcies.
I fins a la mitjanit. Si et sembla, escoltem junts l'última cançó del dia.
Moltes gràcies.
Som-hi. Aquesta setmana entra a la llista del Catalunya Nit McGee amb una pregunta. Are you looking up? Estàs mirant amunt? L'últim àlbum que han publicat apareix en moltes llistes internacionals com un dels millors de l'any. I ens hem quedat amb aquesta cançó. Are you looking up? Miris cap on miris, aquí ens tindràs també demà a partir de les 10 de la nit. Espero que tinguis un dia tan emocionant com el de la persona a qui cedim avui l'última paraula. De música, per cert, en sap molt, així que esperem que li agradi el tema que li posarem de fons. Fins demà.
Hola, bona nit. Soc el Daniel Anglès, actor, cantant, director de teatre musical, director artístic de diverses coses. I per mi demà serà un gran dia perquè precisament celebro 30 anys de carrera, 30 anys de professió, amb un concert que farem al Teatre Condal de Barcelona. El vam estrenar dissabte passat a Girona, dins del Festival Temporada Alta, i demà serà aquesta única cita a Barcelona, on repassarem moltíssimes de les cançons de musicals que m'han acompanyat durant aquests anys, amb una gran banda en directe dalt de l'escenari, i si es repeteix la mateixa màgia que a Girona el dissabte, que estic segur que així serà, serà una nit molt especial, plena de records, d'emocions, de sensacions i de bona música. Molt bona setmana a tothom.